Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, s'ha assegut avui a la banqueta dels acusats per desobediència greu, per no haver impedit la realització de l'1 d'octubre. Serracant ha admès davant del jutge que es va posicionar a favor del referèndum, però entén que no se l'està jutjant per aquest posicionament.
En aquest al·legat final una mica és dir, sí, sí, jo sóc favorable a l'exercici del referèndum, d'aquell i dels que vinguin, esperem. Crec que en cap cas se'n conculcaven aquests drets fonamentals, que és l'exercici dels meus drets polítics. Entenc que no jutja això, vull entendre que no jutja el meu exercici del dret a defensar el dret a l'autodeterminació i l'exercici del referèndum, i per tant, bé, entenem que en el judici hem pogut provar les dues coses, no?
Abans del judici, que ha quedat vist per sentència, un centenar de persones s'han concentrat a l'exterior dels jutjats per mostrar el seu suport a Serracant. Un 45% del sou dels sabadellencs es destina a pagar el lloguer, segons dades de la Diputació de Barcelona. Aquesta xifra del 2021 està per sota de la mitjana catalana, que arriba al 58%. En tot cas, la situació sumada a l'augment dels preus dels aliments posa en moltes dificultats un gruix important de famílies per arribar a final de mes. I en esport, Sergi García, César Morgado i Isma Atumán s'han entrenat amb normalitat en el dia de tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell. Els arlequinats es preparen per la visita de l'Atlètic Balears aquest diumenge a les 12. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem complicacions a la P7. D'una banda, un quilòmetre de cues a Barberà en sentit sud i de l'altra, 3 quilòmetres de retencions a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A la C33 també hi ha retencions, 2,5 quilòmetres al seu pas per Montcada en sentit sud. Ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens amb aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Ara mateix tenim 20 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luismi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols prims, bàsicament els que tenim a hores d'ara, i algun ruixat que s'escapa a l'Alt Pirineu, però res a veure amb les tempestes que teníem ahir a aquesta hora a moltes comarques. En aquests moments plou, sobretot al Pirineu Lleidatà. Al llarg de les immediates hores també tindrem algun ruixat cap a la Cerdanya, el Ripollès o la Garrotxa. Locals, res de tempestes fortes, i quan es faci de nit alguna gotellada a la resta de comarques de Girona i també cap al nord del Bages, el Moianès o Osona. A la resta de comarques, núvols prims i poc destacables a més, i una temperatura força suau, especialment ha pujat a les terres de Lleida. Demà encara pujarà més aquesta temperatura, ho farà a tot arreu, menys a prop del mar. Aquí la marinada frenarà la temperatura, però ja diem, farà força més calor el dijous. I de tempestes no n'esperem. De núvols prims, sí. Bàsicament un cel emblanquinat gairebé tot el dia. Ho anirem seguint a la xarxa.
El denunciant de l'exalcalde Matías Serracant, Jesús Gordo, es va molestar al saber que no hi havia la bandera espanyola a l'Ajuntament després del referèndum de l'1 d'octubre i per això va decidir denunciar-lo.
Sobretot perquè don Matías, o don Matías, mejor dicho, porque estoy hablando en español, quitó la bandera del Ayuntamiento de Sabadell. Entonces eso me molestó muchísimo, muchísimo. Y a partir de ese momento, pues, consideré que las ilegalidades las debía incumplir, las debía cumplir.
El judici ha quedat vist per sentència avui. La Fiscalia ha considerat que Serracant no va fer res per impedir la consulta i li demana una pena d'inhabilitació de 2 anys i una multa de 15.000 euros a pagar en 10 mesos. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'exalcalde ha prestat declaració, així com també l'extinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, el secretari municipal, la responsable d'Atenció Ciutadana i el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que han confirmat que no es van donar directrius en referència a la consulta. A la sortida del judici, Serracant s'ha mostrat satisfet.
Sortim satisfets del judici en el que hem pogut centrar una mica, no?, tant la part com més administrativa com la part política, que és la que més ens interessava, no?, és a dir, acreditar que el referèndum es va celebrar, no? Que aquest referèndum va permetre la votació de 63.000 persones a la ciutat de Sabadell, i que si es va fer, hem de ser també honestos amb la veritat, és perquè moltíssima gent a Sabadell i arreu del país es va comprometre amb la celebració d'aquest referèndum.
El seu denunciant, de Múrcia, es va assabentar dels fets, diu, per la premsa i pel que deia la gent. A l'inici del judici s'ha volgut representar ell mateix com a acusació popular, atès que és advocat, però el Ministeri Fiscal ha trobat un defecte processal que ho impedia i que ell mateix ha acceptat de grat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sabadell Cercle d'Entitats està celebrant el tercer debat preelectoral amb un representant de cada grup municipal. Aquest tracta de polítiques econòmiques i urbanístiques de la ciutat. Allà hi tenim la Júlia Ramon. Bona tarda, Júlia.
Hola, bona tarda, Karen. Sí, estan unint les dues polítiques, la d'economia i la d'urbanisme, per veure com es podria potenciar el sòl industrial de Sabadell i així generar doncs, més activitat econòmica en les diferents parts de la ciutat. De moment només ha començat la primera ronda de preguntes que cada partit ha exposat el seu pla, la seva proposta per fer de Sabadell un potencial econòmic, i aquesta vegada el moderador és Jordi Muñoz de Televisió Sabadell. Com sempre, hi han assistit un representant de cada entitat, de cada partit polític amb representació municipal, i aquesta serà l'última que faran els representants. La següent ja hi haurà l'alcaldable, el cap de llista de cada formació.
Moltes gràcies, Júlia, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
No deixem la política perquè un grup d'entitats i persones procedents de l'Amèrica Llatina han creat la plataforma Latinos por Gabriel, un col·lectiu a través del qual volen donar suport a l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández. La primera proposta serà aquest diumenge amb una festa cultural i de la diversitat que han organitzat al Parc Catalunya. En un acte aquesta tarda han explicat que amb el candidat d'Esquerra els uneix el seu origen i l'estima conjunta al seu país de naixement i també a Catalunya. Per això han demanat a Gabriel Fernández que tingui en compte els ciutadans llatino americans i que els consideri un actiu. Ho ha explicat Derby Marín.
I ens dona aquesta oportunitat de reivindicar la nostra parcel·la a la ciutat, doncs nosaltres com a persones, com a ciutadans d'aquesta ciutat, esperem d'ell que ens consideri com un actiu, que ja ho fa, però també que ens doni a conèixer que som no només persones que hem vingut a viure aquí com a immigrants, sinó que també som un actiu.
Per mostrar el seu suport a l'alcaldable republicà, han preparat una festa aquest diumenge al Parc Catalunya. L'objectiu és, diuen, fer una festa de la diversitat que serveixi de mostra de les potencialitats. Elisabet Álvarez.
Som un grup de gent una mica gran aquí en Sabadell que nos hemos unido para dar suport a Gabriel Fernández y bueno, y sobre todo para comunicarles que el diumenge 30 de abril es un evento latinoamericano de todas las nacionalidades: Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Cuba, todo el mundo.
La festa començarà diumenge a les 12 del migdia amb propostes per al públic infantil. Durant la resta del dia hi haurà propostes musicals en grups procedents de diferents països de l'Amèrica Llatina. Les activitats i les propostes se seguiran fins les 8 del vespre a la plaça de l'Argup del Parc Catalunya. I la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, reclama a les forces que concorren a les eleccions municipals del 28 de maig que dialoguin i treballin de costat amb les entitats veïnals en cas d'arribar a governar. En aquest sentit, acusen les forces polítiques d'utilitzar qüestions com l'incivisme, els problemes urbanístics o les mancances en educació i sanitat en benefici propi. Jordi Turguet és membre de la Federació i de l'Associació de Veïns de la Creu Alta.
S'utilitzen com a temes pendents, per dir, hi ha temes pendents i per tant ens oferim a solucionar-los. Però no, només ens oferim a solucionar-los per utilitzar-los, perquè són temes que sabem que estan pendents. I la proposta és: no m'expliquis o no em preguntis, perquè a partit polític ve a preguntar-te què hi ha. Si el que hi ha ja ho sabem de fa anys, seguem i parlem de quina solució hi trobem, no quin tema pendent tenim. Els temes pendents són els generis que hem dit o els particulars que vulgueu, però si només parlem de temes sense parlar de solucions o de problemes, si no me'ls sé, me'ls invento, i si no ja en venen tots sols. Busquem solucions.
Una altra de les reclamacions de la FAP és l'agilització dels tràmits amb l'administració. Antonio Recio és membre de la Federació i president de l'Associació de Veïns de Torreguitar.
Fer de l'administració, primer, el motor de que les entitats es puguin desenvolupar per allò que van ser creades, i entre ja hi ha molts aspectes que són fonamentals. Un és la subvenció, la participació en comunicació amb l'Ajuntament i el tema de locals dignes per dur a terme aquesta activitat, en la qual cosa és necessari que es revisi i que es torni a plantejar aquelles coses que són necessàries. El sistema del plan de subvencions, el sistema de plans de participació i el sistema del plan de cessió de locals.
Les demandes de la FAB s'han presentat avui a la seva seu del barri de Covadonga amb la presència de representants del PSC i de Sentim Sabadell. I el mandat de la síndica municipal de Greuges, Eva Bellán, és a punt d'arribar a la final. A partir de diumenge, la defensora del poble entrarà en funcions després que avui faci 5 anys que va ser escollida pel ple municipal. Ara, doncs, s'haurà d'iniciar un procés per decidir si repeteix en un segon mandat o si els partits del consistori decideixen buscar un altre síndic. Mireia Sanz.
Bona tarda. La norma diu que la síndica pot estar-se en funcions durant 6 mesos com a màxim i per això Bellán no espera que la situació es resolgui fins l'any vinent. Una situació que està marcada pel fet que la fi del mandat hagi coincidit amb les eleccions municipals. Ara bé, què vol dir estar en funcions? Què és el que podrà seguir fent la síndica durant aquests mesos? Ho ha explicat Eva Bellán a Ràdio Sabadell.
Però la meva tasca s'ha de reduir als assumptes ordinaris, diguem-ne, no? A les atencions de les persones que vinguin a l'oficina, sense obrir noves actuacions, sense fer presentacions de canvis de normativa, etc, excepte que estiguin vinculades a algun cas concret d'alguna persona que me l'hagi portat.
En definitiva, doncs, les tasques de la síndica es limitaran a les qüestions ordinàries. Tot plegat arrencarà a partir del 30 d'abril, aquest diumenge, que és quan es preveu que s'esgoti el mandat de l'actual defensora del poble. Quedarà pendent saber si Avellan vol repetir en el càrrec i si el nou consistori considera que ha de repetir un altre mandat.
L'Eix Macià o la Gran Via són dues de les artèries de la ciutat que més contaminació acústica pateixen, és a dir, on s'hi registra més soroll. Per lluitar contra aquesta contaminació, l'Ajuntament de Sabadell està actualitzant el mapa de soroll amb l'objectiu de tenir dades més concretes sobre quins són els punts més sensibles del municipi. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El consistori ha activat diverses eines per tal de poder mitigar aquesta contaminació. Una d'elles és la nova ordenança de civisme que es va aprovar de manera inicial a l'últim ple municipal. Toni Serra, coordinador de l'àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i civisme, explica en què incidirà aquesta normativa.
A partir de l'aprovació de la nova ordenança de civisme, que actualment doncs, es treballa en fase de tramitació, en el qual s'inclou un apartat específic o tot un capítol referit a la limitació i la regulació de les emissions màximes de soroll tant en l'espai públic com també en els espais particulars, interiors illa i en els domicilis, i que el que busca és doncs, limitar i evitar doncs, aquest tipus de molèsties a residents i veïns i, per tant, doncs, millorar la convivència entre els usuaris de l'espai públic i els residents.
Tot i això, fins que no entri en vigor aquesta nova normativa, el soroll, sobretot dels vehicles, es fa bé latent. Veïns de la zona de la Gran Via, a l'alçada del Taulí, denuncien que entre el soroll dels cotxes i de les ambulàncies del centre sanitari, el seu día a día se ha convertido en un infierno.
El nivel de ruido es tan alto que interfiere con las conversaciones, la lectura, las teleconferencias de mi trabajo, pues trabajo desde casa. Sobre todo cuando al ruido de fondo se añaden los ruidos de motos o coches sin silenciador que generan estrés. Es imposible tener las ventanas abiertas, pues es muy desagradable. Además, desde que pusieron los dos helipuertos del Hospital Partaulí, se ha añadido el ruido ensordecedor de los helicópteros que pasan con relativa frecuencia, unas 6 veces al día o más, y lo peor es cuando pasan los helicópteros de madrugada. El otro día eran las 2:30 de la mañana cuando me despertó.
A aquest soroll també s'hi sumen les diverses obres de transformació de la Gran Via, que si bé és cert que han de servir per disminuir aquest soroll a llarg termini, a hores d'ara la maquinària només n'hi afegeix.
L'Ajuntament està tramitant un expedient sancionador per la veïna que alimenta els coloms d'una casa del carrer Riego, al centre. Una veïna ha denunciat que té el pati infestat de coloms perquè aquesta senyora els alimenta 3 cops al dia. Ho ha explicat ella mateixa al Cafè de la Ràdio.
El pati toca just amb aquesta veïna que he comentat i llavors, clar, els moments d'alimentació no és tot el dia, però els moments que ella l'alimenta, que habitualment són a les 7 del matí, al migdia i a la tarda vespre, clar, bé, un pilot de coloms, potser arriben a haver més de 100 coloms en ocasions.
La situació, però, ja fa anys que dura. De fet, el 2019 l'Ajuntament ja va sancionar la veïna i el novembre de l'any passat va recordar-li que això està prohibit. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que ara han extremat les mesures.
Estem actuant amb més contundència. De fet, abans, quan es detectava que algú alimentava, s'informava que es podia sancionar i des d'un temps fins aquí el que hem fet és doncs, sancionar i a la primera vegada que es veu com una persona està alimentant o que hi ha una queixa d'un veí, com és el cas que ens ocupa.
Paral·lelament, la policia també ha aixecat un acte per indicar les evidències que confirmen l'alimentació de les aus per part d'aquesta veïna.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Els sabadellencs han de destinar un 45% dels ingressos a pagar el lloguer, segons dades de la Diputació de Barcelona del 2021. És una xifra inferior a la mitjana catalana, que és del 58%, segons indica un estudi de Fotocasa i Infojobs, però 12 punts per sobre del recomanable. Ara bé, com totes les mitjanes, hi ha casos per sobre i per sota. El testimoni de la Clàudia Patricia Ojeda és dels greus. En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha explicat que amb la seva parella han d'invertir entre un 60 i un 65% dels salaris per pagar el pis. Això els deixa amb molt poc marge per poder fer front a altres necessitats bàsiques de la parella i dels seus dos fills de 9 i 17 anys.
Todo se ha encarecido. Tenemos dos hijos que están en el cole, en el instituto y bueno, la manutención diaria, las meriendas, los servicios del hogar, es que es muy complicado, o sea, es muy justo. Mensualmente estamos muy justos.
El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha revelat que hi ha unes 3.000 famílies sabadellenques que han demanat un pis de protecció oficial. Per tant, n'hi hauria moltes més amb problemes per accedir a un habitatge.
Podem dir doncs, quantes famílies tenim que han sol·licitat l'habitatge de protecció oficial en qualsevol de les seves modalitats, que estem al voltant de les 3.000, i el que passa és que no totes les famílies ho han sol·licitat. No? Per tant, saber quantes famílies tenen problemes d'accedir a l'habitatge és una xifra que no tenim i que és difícil de detectar.
Des de la regidoria són conscients que el preu dels lloguers és molt elevat en comparació amb els salaris, però esperen que la nova llei d'habitatge acordada entre el govern espanyol, Esquerra i Bildu doni un respir als llogaters i permeti incrementar el parc públic d'habitatge. Aquest és el so de la sirena antiaèria que va sonar a Guernica fa 86 anys, segons abans que la ciutat fos bombardejada per l'aviació feixista. A Sabadell n'hi ha una de cosina germana, ja que totes dues es van fer en un taller de Covadonga i avui l'Ajuntament l'ha fet sonar per commemorar aquesta data. La sirena s'ha activat a 3:15 de la tarda, l'hora exacta en què va començar a expandir-se l'horror per aquesta ciutat basca. L'acte d'avui, però, ha volgut reparar els danys ocasionats i per això s'han seleccionat una sèrie de poemes escrits per l'artista local Jordi Roca, que va morir l'any passat, que justament subratllen la importància de viure en i per la pau. La seva dona, Joana Soler, ha assenyalat el simbolisme amb què se l'ha recordat.
Un dels seus referents d'identitat són els coloms, un símbol de pau que apareix en les seves obres des de sempre, com a expressió de pau i llibertat, trencar cadenes de respecte i de recerca de la pau, símbols que es van intensificant de manera molt visible en la simbologia de les seves darreres obres.
Aquest colom estava il·lustrat a la pancarta que han sostingut els representants municipals. Aquest ha estat el segon any que l'Ajuntament ha impulsat un acte de record al bombardeig de Guernica.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La Fundació Òpera Catalunya tanca amb Il Trovatore la temporada. El muntatge es representarà d'aquí una hora a les 8 a la Faràndula. El drama romàntic de Verdi gira a l'entorn d'un clàssic triangle amorós, l'enemistat, les mentides i una música excel·lent que tot plegat ho amaneix. Tot plegat amb el segell de la Fundació Òpera Catalunya i dels Amics de l'Òpera.
Il Trovatore es va estrenar per primera vegada a mitjans del segle XIX al Teatre Apollo de Roma. Verdi va crear aquesta òpera en quatre actes sobre un llibret italià que està basat en una obra teatral espanyola anomenada El Trovador, d'Antonio García Gutiérrez. Tot plegat en un muntatge clàssic i una producció amb la direcció musical de Daniel Gil de Tejada, la direcció d'escena de Carles Ortiz i el disseny d'escenografia de Jordi Galobart. El presentador del Parlem d'Òpera i membre de la comissió executiva de la Fundació Òpera Catalunya, Jordi Torrents, detalla el repartiment del muntatge.
El protagonista, el Manrico, és un tenor argentí que viu a Itàlia, no canta mai. Nosaltres diu Gustavo Porta, llavors hi ha la Maria Rodríguez, el Carlos Daza, la Laura Vila, que ja els coneixem molt, són els altres tres protagonistes. Llavors hi ha el baix, el Ferrando, que se'l reparteixen dos cantants, el Jerobab Tejera i el David Cervera, aquest és la primera vegada que canta amb nosaltres. Llavors les petitones són gent que procedeix del cor.
I El Trovatore comptarà amb 10 representacions, 3 a Sabadell durant aquesta setmana, la primera aquesta tarda a les 8, i una gira per Tarragona, Granollers, Manresa, Sant Cugat, Reus, Girona i Vic, i que acabarà el 21 de maig.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig al 11 de juny. Sofia Ilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
El Centre d'Esports Sabadell recupera efectius en el dia de tornada a la feina per preparar la visita de l'Atlètic Balears. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Avui ja s'han entrenat amb total normalitat tres dels futbolistes que no van viatjar el cap de setmana passat a Logroño.
Són dos centrals, César Morgado i Isma Tumán, i Sergi García, que ja ha deixat enrere els seus problemes físics, apendicitis inclosa, que l'han tingut 3 mesos fora de combat. Una situació que contrasta amb la d'Armando Corbalán. El migcentre valencià encadena 5 titularitats consecutives per primera vegada a aquesta temporada. En tot el curs només ha completat 3 partits, un d'ells a les Gaunes, però quan això ha passat el centre d'esports ha guanyat i ha deixat la porteria a 0. En roda de premsa ha reconegut que va engegar la seva etapa a Sabadell arrossegant molèsties.
En el tramo más decisivo o más importante de la temporada, que es lo que viene ahora, pues la verdad que es algo que me está dando confianza y sobre todo que sí que me alegra, ¿no? Es verdad que bueno, ha sido un poquito un año complicado porque yo también vine un poco tocado del pubis del año pasado y lo arrastré bastante lo que viene siendo la primera parte de la temporada y teniendo esa intermitencia o que no conseguían ganar partidos, pues me costó un poquito coger el ritmo, pero bueno, es verdad que ahora me encuentro bien y estoy centrado en eso y sobre todo en seguir devolviendo la confianza en el campo y aportar el máximo lo que pueda a mis compañeros.
L'ex de l'UQAM també ha recordat que amb una victòria contra el Balears el camí cap a la permanència estaria bastant fet i ha assegurat que ells es juguen més que els palmesans, que estan només un punt per sobre la taula.
Yo creo que ya a estas alturas ya no cuenta, ¿no? Ellos saben que se están jugando la vida también, de una dinámica, creo que han ganado los últimos 5 o 4, una dinámica muy, muy buena. Y ellos también saben que, claro, ellos vendrán con la idea de si ganamos aquí certificamos prácticamente a salvación y nosotros igual. Entonces, pues bueno, se plantea un partido duro, pero obviamente yo creo que nosotros no jugamos más que ellos.
A les 12 d'aquest diumenge arrencarà el partit, que es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell ha reprès l'acció a la divisió d'honor femenina després de gairebé un mes d'inactivitat per la Copa del Món de Seleccions, l'antiga Lliga Mundial. L'equip de David Palma ho ha fet amb una golejada previsible contra el CUE.
20-7 ha superat l'Astralpool a l'escola de Zaragoza, malgrat les absències de waterpolistes com Laura Ester, Judit Forca o les estrangeres Stephens i Van der Sloot. En el seu lloc ha debutat amb el primer equip la joveníssima Ona Jurado, nascuda el 2009 i encara en edat infantil.
M'ha agradat molt l'experiència i jo la veritat que no em pensava que vist aquesta experiència tan petita i bueno, m'ha agradat molt. Totes en general. Jo ja em portava amb algunes perquè algunes també són, ja les conec més, però totes en general molt bé.
També ha tingut minuts la jove portera Maria del Pino del 2007. Amb la victòria, les de David Palma recuperen el lideratge i en els dos últims partits contra el Sant Andreu i el Barceloneta haurien d'assegurar del tot la primera plaça.
I pel que fa al masculí, l'equip de Quim Colet s'ha quedat sense opcions matemàtiques de jugar a la final a 8 de la Champions.
La derrota per 10-14 contra el líder del grup B, el Brescia italià, combinada amb l'empat a 11 entre el Juc i el Novi Beograd, fa que la distància amb el quart sigui ja insalvable a falta de dues jornades. 6 punts separen el club dels croats, faltant-ne 6 per jugar-se i amb l'averaix perdut. A més, tampoc hi ha escenaris de triples empats que afavoreixin els de Quim Colet. El tècnic es queda amb el bon balanç que han signat a Can Llong amb 10 punts de 21 possibles.
Aquí a casa jo et diria que trobo a faltar 2 punts més del partit de l'Espandau i el resta jo crec que ha estat molt bé. Vull dir, hem guanyat al final amb els que estem competint amb aquesta classificació, sense mirar-ho tant, però a partir del quart en enrere hem guanyat el Lluc, hem guanyat a l'OSC, hem guanyat al Marsella, val? Per això et dic que l'únic que trobo a faltar potser són els 2 punts de l'Espandau, però pel resta molt satisfet.
L'Astralpool encara haurà de jugar 2 partits més a domicili al maig contra l'Espandau i el Ferencváros.
Més informacions en format breu. La selecció espanyola masculina d'esquaix amb el sabadellenc Iker Pajares s'ha estrenat a l'Eurocopa de Helsinki amb una victòria i una derrota.
Aquesta tarda s'han imposat a Escòcia per 3-1 amb el triomf inclòs de Pajares contra Greg Loban en 4 jocs, mentre que al matí han caigut pel mateix resultat contra França, una de les grans favorites, el del tenis Sabadell. Això sí, s'ha anotat l'únic punt dels espanyols contra Víctor Cruent. Demà al matí es jugaran a vida o mort l'accés a les semifinals contra Suïssa, que també ha sumat una victòria i una derrota en aquesta primera jornada.
En tenis taula, el Club Natació Sabadell s'ha assegurat matemàticament la primera posició del seu grup de la primera nacional masculina.
Els nedadors van complir el tràmit contra els Lluïsos de Gràcia, salvats matemàticament, imposant-se per un clàssic 5-1. Aquest dissabte, 4:45, disputen a Can Llong l'última jornada contra el Vilafranca. Ja ha descendit, un enfrontament que, segons el tècnic Àlex Bocanegra, ha de servir per continuar preparant les fases d'ascens a Divisió d'Honor.
És un partit ja per tancar la Lliga, que et prepara una mica per la fase, sí que bueno, a nivell de posicions a la Lliga és interessant, però al final tots els partits són importants i ens ajuden a arribar en millor forma. No? Potser sí que hi haurà alguna rotació, però bueno, també encara no ho hem decidit, així que veurem. Al final és tancar la Lliga i després entrenar i preparar la fase.
Unes fases, recordem, que es disputaran a Olot el cap de setmana del 20 i 21 de maig.
El futbol sala Sabadell femení ha aconseguit la permanència a la divisió d'honor catalana.
Van ser necessàries 7 jornades per sumar el primer punt de la temporada, però en els darrers 16 partits les arlequinades han sumat 12 victòries i només han deixat escapar 10 punts. Són declaracions del tècnic Xavi Muñoz de l'Hotel Suís.
Va ser un inici de temporada molt dur, molt estressant i molt caòtic, la veritat, perquè perdre 21 punts seguits, no puntuar, sí que en algun partit estàvem a punt d'aconseguir l'empat, però les coses no sortien. Realment teníem l'equip bastant desanimat, però bueno, el treball insistent i no parar mai i ser pesades i no tirar la tovallola, doncs va fer que bueno, que a partir del 8è partit les coses anessin millor o com havien d'haver anat al principi de la temporada.
Encara falten 3 jornades per acabar la Lliga, començant per la d'aquest dissabte a les 6 a Cal Balsac contra el Màgic Sants.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit posem punt final a Notícies Vespre d'aquest dimecres 26 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.